Sant Cugat a fons, amb Carme Revert.
I 9 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i inequívocament amb aquest himne que fem servir de sintonia hem de saludar l'historiador José Fernando Mota. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlem d'una qüestió més social que no de fets allò històrics. Anem a fer una mica una radiografia de quina era la situació entre la població relacionada amb una dada que avui també...
Relacionada amb el que avui totes les enquestes sempre que surten és el tema que més preocupa la gent, que és l'atur.
L'atur.
Llavors, l'atur també era un tema important de preocupació durant el període que hem estudiat, de la Segona República. Pensem que en aquella època no hi havia seguretat social, no hi havia assegurança d'atur, no hi havia finiquito, no hi havia un munt de drets que després s'han aconseguit. Llavors l'atur era viscut d'una forma una mica més tràgica que bueno, actualment és bastant tràgic, però que també afectava molt als treballadors. A Sant Cugat, a més, pensem que 1929 és el crac del 29, aquelles imatges de la gent certant de la borsa i... una crisi...
El gatagrac.
Una crisi molt important econòmica i que a Espanya va afectar en posterioritat cap al 31-32, és a dir, que just la República va començar enmig d'una crisi econòmica mundial, no? I aquestes coses pues, acaben arribant i afectant a les poblacions. I a Sant Cugat també arriba aquest problema. A Sant Cugat, com sempre hem parlat, hi ha un terç de la població que són rabassaires. Aquests més o menys van fer la viu-viu perquè tenen el seu tros, van treballant. Sí que hi ha jornalers en alguna finca gran que també moltes vegades passen entre la construcció i el camp. Hi ha el món textil a Sant Cugat va funcionant, però per exemple l'any 34 tanca una fàbrica de Rubí, que es deia Germans Serrat, on treballaven moltes dones de Sant Cugat. Llavors aquestes dones queden a l'atur momentàniament. Però el sector del que parlarem més és el sector de la construcció. Serà el més afectat per aquest problema social que és l'atur.
Quan també és un... estem parlant d'una època en què també hi arriba molta immigració a la ciutat?
Sí. Havia arribat molta immigració. Durant els anys 20 havia arribat molta població, sobretot murcians, andalusos, alicantins... perquè són uns moments de grans obres públiques. Recordem que des del 18 el 18 arriba el tren a Sant Cugat, però després continua fins a Sabadell, Terrassa, hi ha obres al tren, hi ha obres a Barcelona, a l'Exposició Universal, i molta gent es queda a Sant Cugat i Sant Cugat pròpiament està creixent. Sant Cugat, entre el 20 i el 31, creix molt la població i això vol dir construcció de cases per aquesta gent. Llavors era un sector que havia crescut molt, però amb l'arribada del 31 tot això s'atura. Llavors, la primera, en el marc de l'eufòria republicana, recordem, a l'abril de 1931, guanyen les eleccions, es proclama la República, aquí a Sant Cugat, després el maig, hi ha un ajuntament del Centre de República Federal, un ajuntament populista i popular. Llavors, clar, els aturats consideren que ha arribat el moment de que tindran una interlocució en l'administració local, que fins llavors no tenien. I ja el juliol del 31, una comissió d'obrers, en representació de 140 aturats del poble, demana a l'Ajuntament, que diu que la seva situació és ja insostenible, i demana que li donin feina o ajuda econòmica. Recordem això, que la construcció a Sant Cugat treballaria entre 200 i 300 treballadors, i estem dient quasi la meitat del sector. Vull dir que és un sector que, clar, paleta necessites una formació ja, però manobra, doncs podies passar això de treballar al camp una temporada, treballar en una obra. Llavors és un sector, això, d'entre 200 i 300 persones que, després de que s'han acabat les obres públiques aquestes del 29 i de que el poble ja no creix tant, doncs l'índex d'atur comença a créixer, no només a Sant Cugat, sinó a la resta de poblacions. I l'alcalde, per exemple, escriu al governador civil, diu, els obrers estan sin trabajo por la crisis total de indústria i trabajo de la villa. Llavors demana al governador civil que, per exemple, recomencin les obres de l'escola que estava aturada, el que avui és el Joan Maragall. Recordem que havien començat les obres a l'any 30, havien quedat aturades per tot el tema republicà, i una de les coses que demanen és que comencin aquestes obres per poder donar feina als treballadors de la vila. Però, clar, arriba, això es va retardant per qüestions burocràtiques, i arriba a l'hivern, amb el mal temps, la situació empitjorava, perquè quan plovia no treballaven els de la construcció i no cobraven. Llavors, al novembre, per exemple, hi ha una nova demanda dels aturats, que signen 42 obrers, demanant una altra vegada que se'ls doni feina o que se'ls doni alguna ajuda.
De totes maneres, aquest col·lectiu estava organitzat d'alguna manera?
Aquest col·lectiu s'anirà organitzant. Ja estava organitzat. Recordem que a Sant Cugat la construcció té una llarga tradició d'associacionisme. Els paletes ja estaven organitzats des de començaments del segle XX. De fet, l'any 18-19 hi ha una vaga important de treballadors de la construcció a Sant Cugat. S'afilien a la CNT. Durant la dictadura de Primo de Rivera, la CNT es passa a la clandestinitat, però a Sant Cugat arribaran a fer un sindicat lliure de la construcció, que de fet estava format per aquests mateixos sindicalistes que aprofitaven que el sindicat lliure sí que es podia utilitzar. Llavors s'afilien al sindicat lliure i quan arriba el 31 passen tots de cop de nou a la CNT. Aquests són els que van organitzant aquests obrers. L'Ajuntament troba una forma imaginativa de donar feina. Diu, bueno, el tema de l'escola va començar en tal, però tenim per fer la nova casa de la vila. Recordem que estaven a la plaça del Mercat, a la plaça de la República, que es deia llavors, i volien sortir d'allà, perquè era propietat d'en Pere Sant, del que hem parlat alguna vegada, i estaven construint una nova casa a la vila. Llavors el que diuen és, bueno, pues fer-la obres per administració, que vol dir sense fer concurs públic, sinó que directament l'Ajuntament contracta els treballadors per fer l'obra.
I això es podia fer o no?
Això els mateixos regidors deien que estem passant per sobre del que diu l'Estatut Municipal, però llavors li demanen a Manuel Serra Moret, que era el conseller d'Obres Públiques. Manuel Serra Moret era de la Unió Socialista de Catalunya, llavors tenia certa predisposició cap als treballadors i ho va autoritzar. Llavors, el gener de 1932, comencen les obres del nou ajuntament, el que està a la plaça de Barcelona, i ho fa directament això, l'administració pública, l'Ajuntament, contractant directament els treballadors. La CNT els ofereix als treballadors i li diu, bueno, qui més o menys serien els salaris, ells accepten aquests salaris i comencen l'obra, que li costaven entre 600 i 1.000 pessetes setmanals a l'Ajuntament en nòmines, que era bastants diners. I la situació de les finances municipals en aquella època era bastant precària. Però bueno, això volia dir, a més es feien rellevant, una setmana treballava un perquè tothom pogués tenir feina.
Hi havia torns, no? Sí. A repartir la poca feina que hi havia.
Però continuava sent habitual la imatge de treballadors de la construcció sense fer res, als quatre cantons, asseguts als bancs i veure'n passar el temps, no? I llavors el novembre de 1972, el bloc obrer Camperol, partit del que hem parlat també aquí, partit comunista heterodox, comença a organitzar els treballadors. Es fa una assemblea local d'obrers en atur i neix el Consell d'Obrers en atur forçós de Sant Cugat. I presenta unes demandes ja molt articulades a l'Ajuntament. Diu, mira, volem l'obligació de facilitar vestits d'hivern als aturats. Perquè el problema és que fins i tot hi havia
problemes. Si no treballen ni en condicions, pobres.
La prohibició del desnonament dels aturats, un tema que ens sona també
Molt
actual. Doncs clar, si no cobraves, no podies pagar el lloguer i es desnonaven. Llavors, ells el que demanen és que no es desnonin els aturats. I que l'Ajuntament encetés immediatament un projecte de treball i que, mentrestant, s'obrís una subscripció voluntària per ajudar-los. Almenys concedir-li un subsidi, demanaven, de 35 pessetes setmanals per aturat el més urgentment possible. Perquè, clar, l'obra de l'Ajuntament s'acaba i quan s'acaba aquesta obra pues no hi ha més coses. Aquesta vegada són 90 treballadors els que signen el manifest i és un to una mica més dur, ja exigint, no? Ja estan bastant ben organitzats. L'Ajuntament es compromet a donar feina i a partir de 1933 farem el que pugui i obre una subscripció per ajudar-los. A més, comença a pressionar els propietaris perquè facin voreres al seu carrer, perquè que és una cosa que havia proposat ja Acció Catalana, i també fa consultes fins i tot a Palma de Mallorca dient, escolta, necessiten treballadors de la construcció per allà, que els enviem uns quants, i sense gaire èxit. Llavors, per exemple, aquesta situació de crisi fa que a Barcelona es donin manifestacions violentes dels treballadors desaturats amb incidents greus.
Clar, perquè és una situació que no és únicament local. Estem parlant d'un context històric on bueno, l'efecte dominó es va deixar notar.
Sí, i ja dic, l'efecte de la fi de les obres públiques i la situació financera i la crisi econòmica.
I la gran ciutat on se suposa que hi ha anat molta gent a oferir-se com a mà d'obra.
Sí, perquè si havien arribat a Sant Cugat immigrants, doncs imagineu-vos a Barcelona. Al febrer del 33 ja es tornen a repetir aquestes manifestacions així més violentes. L'Ajuntament de Sant Cugat intenta, doncs, mentrestant, encarregar petites obres públiques, la plantació d'arbres, el manteniment dels jardins, intenta donar feina a aquests treballadors, però ràpidament s'esgoten els pressupostos municipals, s'esgoten ràpidament. Pensem que els diners que llavors tenien els ajuntaments són bastant menys dels que tenen ara. A més, l'Ajuntament de Sant Cugat estava hipotecat, havien demanat un préstec durant la dictadura de Primo de Rivera per fer les escoles, per fer l'Ajuntament no, precisament, però això feia que les finances locals estiguessin pràcticament hipotecades. Llavors, l'Ajuntament el que decideix és que li quedaven 10.000 pessetes del remanent i les decideix fer uns canvis als pressupostos per passar-les a obres públiques, per poder continuar pagant aquesta gent i fent obres públiques. L'oposició critica que això s'hauria de fer per concurs, lo de les obres, i a més el critiquen que és una qüestió electoralista. Una mica de tot hi hauria, no? Hi hauria l'interès per donar feina als treballadors i l'interès perquè veiessin que l'Ajuntament s'estava movent per ells, no? Aquesta situació d'atur a nivell general fa que s'organitzi una conferència obrera sobre l'atur forçós, en la que participa, està organitzada pel Bloc Obrer Camperol, però en la que participa tota l'esquerra i tots els sindicats. I en Sant Cugat també està present amb el Consell d'Obrers aquesta d'atur forçós, que és un dels quatre que es creen a nivell de Catalunya, un es crea a Sant Cugat, i està present en aquesta conferència. La conferència demana la reducció de la jornada laboral per repartir la feina. Això de les 35 hores, que tant en sona, això que ara sembla que ha quedat en el passat, però que és una idea constant, no? La de, bueno, si no hi ha feina per tots, pues reduïm l'horari de feina i repartim la feina, no? Pues aquestes idees ja estaven sobre la taula a l'any 33. Demanen també una assegurança social, una assegurança obligatòria contra l'atur. El que ara tenim, encara que no gaudeix ni la meitat dels aturats per les retallades que hi ha hagut en els drets socials, però que el que hi ha una assegurança de l'atur, com la que tenim actualment, doncs serà una altra de les demandes que feien.
El que seria un subsidi.
Sí, bueno, un subsidi o una ajuda quan es quedessin a l'atur. Aquestes demandes les defensa la Unió Socialista de Catalunya en el Parlament de Catalunya, però i Martí Barrera, que era un diputat d'Esquerra Republicana, però que havia sigut sindicalista de la CNT, però sense gaire èxit. No hi ha diners per aquestes coses. Les protestes continuen. El juliol del 33, Félix Junell, que era un dels dirigents, un paleta, dirigent del Bloc Obrer Camperol i que havia estat en el Consell d'Aturats, demana a l'Ajuntament, presenta una instància demanant que intervinguin perquè els contractistes del poble donin més ocupació, perquè donin més feina i perquè respectin el descans dominical. Ara ja ho presenten com a CNT, perquè els obrers es lliguen al sindicat. Recordem que el sindicat únic d'Arts i Oficis de Sant Cugat, que era la federació local de la CNT, a Sant Cugat està dirigida per aquests comunistes del Bloc Obrer Camperol, no per anarquistes ni per anarcosindicalistes. Llavors, ho tenen fàcil en que el Consell d'Obrers, el Consell d'Obrers en Aturs, passi a formar part del sindicat. I, de fet, funciona com una borsa, tenen com una borsa de treball, sobretot per mantenir els aturats lligats a la tradició sindical, a la cultura sindical, i perquè no es poguessin convertir en esquirols. Perquè quan està fent aquesta demanda Félix Junells, just s'està desenvolupant una vaga important en la construcció, una vaga que anirà seguida d'un lockout patronal, el que vol dir que primer ja els treballadors es neguen a treballar per demanar en demanda de les seves reivindicacions, i quan semblava que la cosa solucionava, els patrons els que tanquen les obres per pressionar els treballadors de que acceptin les seves condicions. Llavors és una situació bastant dura en la que hi ha esquirols i per això es demana que l'Ajuntament controli que els contractistes no agafin treballadors de fora de Sant Cugat. Precisament perquè a Sant Cugat, com estaven organitzats, sí que se seguia la vaga massivament. Llavors els contractistes el que feien per saltar-se això era intentar buscar gent fora, i com hi havia molta gent desesperada buscant feina, doncs trobaven esquirols fora. Això ho demana l'Ajuntament enmig d'aquesta gran vaga. En resum, que durant aquest primer període, estem parlant del primer període republicà, de l'any 31 al 34, l'Ajuntament, el primer ajuntament escollit del Centre República Federal, l'Ajuntament de Rocudó, doncs l'Ajuntament el que intenta és fer obres públiques destinades a millorar l'habitabilitat de la vila, però que també serveixen per donar feina als aturats, i l'atur es presenta com un dels grans problemes socials. Recordem que hi ha el problema dels rabassaires, hi ha el problema de la... un problema més polític, que és el tema d'anticlericalisme versus integrisme catòlic, i hi ha l'atur com el tercer gran problema social i polític d'aquesta època.
Però amb aquesta situació, amb les manifestacions que es produeixen a Barcelona, amb la situació que teníem a Sant Cugat i aquestes reivindicacions, s'aconsegueix alguna cosa o no?
S'aconsegueix poc, ja dic, l'Ajuntament el problema que té, perquè busca, mira que busca solucions noves i imaginatives, com el de fer les obres per si mateix, però clar, com tornem a insistir, la migradesa dels pressupostos municipals impedeix que es pugui fer res més. Llavors, aquest és un dels fets que afecta, pues, i que afegeix gent al foc a lo que serà el fes d'octubre del 34. El fes d'octubre del 34 no només hi ha la banda... diguem-ne nacionalista que protesta per la deriva conservadora de l'estat espanyol i la proclama de l'estat català dins de la República Federal Ibèrica, sinó que també hi ha l'Aliança Obrera, que era bàsicament el bloc campió, que també dona suport a aquest fes d'octubre, però amb un programa més social, entre el que les reivindicacions anaven als aturats. Recordem que el fes d'octubre del 34 suposa, després de la rendició de la Generalitat, a Sant Cugat, sembla que ja hem parlat, si no parlarem, hi ha morts, hi ha tirotejos, es destitueix l'Ajuntament i entren a governar un Ajuntament gestor. Primer un alcalde gestor només, en Massana, que a més venia del món de la construcció, i aquest, per exemple, ja els treballadors, amb aquesta repressió, suposa que estan detinguts els dirigents del Bloc Obrer Camperol, dirigents del sindicat, molts dels que s'havien mogut pels treballadors durant aquest temps. Això es nota, per exemple, en el to, perquè l'assemblea del 34, ja no com a Consell Obrer, sinó com a treballadors individuals que signen un manifest, demanen a l'alcalde gestor que faci obra pública, pues, habiendo en esta localidad bastante obreros en paro forzoso, arrastrando las consiguientes miserias, no veuen bé que es contracti treballadors de fora de Sant Cugat, i el to de la carta canvia, perquè ja es dirigeix a l'Ajuntament dient-li al alcalde, como padre de todos nosotros, a fin de conseguir que sea el personal de este pueblo el primero en obtener el trabajo en estas obras. Ja veiem que el to repressiu després del fet d'octubre 34 impedeix aquelles demandes ben organitzades i ja es dirigeixen a ell como padre de todos nosotros. Aquest alcalde a poc a poc, perquè el canvien i posen una gestora municipal que està dirigida pel Partit Republicà Radical, que també intenta fer petites obres. Però el juny del 35 el govern aprova el que es diu la llei Salmón, que era una llei que per fomentar les obres públiques i per lluitar contra l'atur de pas, l'Estat es comprometia a subvencionar qualsevol obra que presentés l'Ajuntament o els ajuntaments en un 50%, obres públiques. L'Ajuntament de Sant Cugat comença a fer gestions i envia un projecte de xarxa de clavegueres per fer una xarxa de clavegueres moderna al poble, i sobretot per donar feina. Donat el sinnúmero d'obreros parados que durant l'invierno alcanzan cifras verdaderamente importantes con relación al censo de la población y para mitigar el hambre de tantas familias generalmente murcianas y andaluzas. El projecte era d'un milió de pesetes, bàsicament, el que volia dir que l'Ajuntament havia d'aportar mig quilo. Amb aquesta quantitat es preveia donar feina a uns 100 treballadors a la setmana. Tot això queda aturat quan el 36 guanya el Front Popular les eleccions, torna a l'Ajuntament legítim, el d'en Rocudó una altra vegada, i els obrers es tornen a organitzar en Consell. I, bueno, ara tornem a la nostra i comencen a demanar la posada en marxa d'obres públiques, que s'obliga els contractistes a contractar més treballadors i que almenys la meitat dels que contractin siguin de Sant Cugat. L'Ajuntament continua fent fer alguna d'aquestes gestions pels diners Hi ha un cert caos, perquè, per exemple, demanen aquests diners i el Consell de Ministres, de fet, en data, en 4 de febrer del 36, havia atorgat 460.000 pessetes per fer aquestes obres, però el problema és que l'Ajuntament no té diners per aportar la seva part. Llavors, això, de moment, queda aturat. En tot això, arriba la Guerra Civil.
Clar, estem ja...
Arriba el juliol del 36, arriben al poder molts d'aquests aturats, entrant al Consell, al Consell Municipal, com a representants de la CNT o del POU, i comencen mides, no?, per fer. Una de les coses que es fan són legalitzar les imposicions sindicals. Les imposicions sindicals volia dir que es presentaven a cases de propietaris benestants, els treballadors, i realitzaven obres sense demanar-li consentiment al propietari. Doncs mira, anem a ballar això, anem a posar voreres, i després li passaven la factura. Però clar, sense que el propietari l'hagués demanat. L'Ajuntament el que fa el novembre és obligar tots els propietaris de finques urbanes a tancar els solars, a fer voravies i a arreglar les cases. Diu, amb l'advertiment que de no efectuar-ho els respectius propietaris en el terme de 5 dies, ho realitzarà l'Ajuntament en càrrec als mateixos. L'Ajuntament obliga aquests propietaris a que facin obres a les seves cases per donar feina als treballadors de la construcció. Pensem que estem en una situació revolucionària en la que els treballadors són els que ara governen l'Ajuntament i governen la Generalitat i governen l'Estat.
Han agafat el comandament.
Llavors, a més, continuen demanant aquelles subvencions que hi havia, a veure si podien aconseguir-lo. Es demanen 50.000 pessetes a la Conselleria de Finances per arreglar el carrer Valdoreig, que les són denegades perquè li diu, però si teniu 100.000 pessetes que us ha atorgat la Delegació de Serveis Hidràulics per fer el tema de les xarxes, només esperen els tràmits legals. Això és donar una mica la idea, clar, estem enmig del començament de la guerra, del caos que eren les finances municipals, i al final, amb aquestes 100.000 pessetes i altres que arriben, comencen a fer obres públiques. A més, els treballadors organitzen la col·lectivitat de paletes i peons, que era una col·lectivitat que agrupava tant els de la CNT com els de la UGT, doncs comença a tenir més força i demanar això, les obres públiques. Però clar, això s'esgota i el problema continua, perquè no es construïen més cases. I hi ha molts propietaris que fugen. Llavors, al final, l'Ajuntament diu, bueno, existeix també la col·lectivitat de Camperols i diu, bueno, si voleu a la col·lectivitat de Camperols més terres per treballar com a col·lectivitat, heu d'assumir a tots els aturats que tenim pel poble. Més o menys arriben a un acord, però bueno, això no volia dir que tinguessin. I l'altra via que troben és que a partir de cert moment moltes cases de propietaris han passat a ser administrades per l'Ajuntament. Propietaris que han fugit o només els propietaris que vivien a la seva pròpia casa es queden allà, però el que tenia cases de lloguer, aquestes les assumeix l'Ajuntament. És a dir, es nacionalitza, diguem-ne, l'habitatge, una solució també bastant, bastant imaginativa per resoldre el problema de l'habitatge, i el que fan és, demanar, amb els diners que cobren d'aquests lloguers a la gent, doncs també dediquen un diners a arreglar aquestes cases, i amb això van donant feina. Bueno, això és el que s'intenta donar resolució per solucionar aquest problema, que clar, amb el franquisme arribarà, on ja els treballadors no poden estar organitzats i on la situació econòmica després d'una guerra és encara pitjor, doncs arribarà una situació més dura, sobretot els primers anys 40. No?
Doncs una situació social, la de l'atur, que sorgeix, que evoluciona, però que no troba solució. I així in eternum.
Bueno, es busquen, lo que és curiós de veure és això, que es busquen solucions imaginatives. Durant el període republicà fer obres directament, durant el període de la Guerra Civil directament imposar les obres als propietaris que pensaven que tenien diners. No? Es busquen solucions, però clar, el tema continuarà sent un problema per... Serà després, ja cap als anys 50, 60, sobretot, que quan torna a començar la construcció, i recordem que això va de bombolla en bombolla...
I tornen a arribar més immigrants, clar, també, és una època de...
Llavors, a partir dels 50-60, arribaran molts immigrants precisament a treballar a la construcció. La construcció és un sector que acull immigrants fàcilment perquè no demanes una gran especialització per treballar, llavors és el primer sector industrial en el que es col·loca la gent que ve de fora. Uh-huh.
Molt bé, doncs fins aquí un nou capítol d'aquest espai República, Guerra i Franquisme. Amb José Fernando Mota, t'esperem d'aquí un mes.
Quan digueu, aquí estarem.
Tancarem el curs. Gràcies i bon dia.
Adéu.